L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda. Com cada dia, molt cordial. Una jornada més, la salutació de benvinguda en este temps d'actualitat. Mitja horeta d'informació que diàriament elaborem amb la participació dels serveis informatius de les emissores municipals associades a EMUTE. Mitja hora que també avui, dimecres 9 de març, obrim a ritme de titulars i avançant el seu contingut en aquest sumari que avui ens traiem destacant i valorant aquesta reunió celebrada en el dia d'ahir, dimarts, entre representants del govern i de les diferents confraries de pescadors afectades, especialment les de Tarragona i l'Ametlla, que estudien la creació d'una organització de productors de peix blau. El director general de pesca, Sergi Tudela, valora aquesta reunió de molt positiva i posa de manifest la situació. Tothom és conscient de la gravetat d'una situació que redueix al mínim les captures. L'Ajuntament d'Alcanar aprova el conveni que regula la delegació de la gestió de recaptació d'ingressos en favor de l'oficina de base de la Diputació de Tarragona. Ho va fer en una sessió plenària que, entre d'altres punts, va servir també per aprovar la definició de llocs prioritaris a cobrir a la plantilla dels treballadors de l'Ajuntament pel que fa a futures o també a eventuals contractacions. La ciutat d'Amposta compta des d'ahir amb una plaça dedicada a Neus Català, aquesta veïna dels Guiamets, centenària i que va sobreviure a l'horror dels camps de concentració nazis. L'alcalde d'Amposta assegura que aquesta plaça és un homenatge a totes les dones que han lluitat per les llibertats. I no només Amposta van celebrar el Dia de la Dona, la delegació del govern a l'Ebre va organitzar també un acte a Tortosa, un acte que va servir, entre d'altres, per celebrar una taula rodona amb dones i homes empresaris del territori. L'Institut Català de les Dones a l'Ebre confia que el desplegament de la Llei d'Igualtat, aprovada pel Parlament el passat estiu, pugui ajudar a eliminar les diferències de gènere. En clau d'agenda, avui parlarem de l'onada de Deltebre, que celebra el seu 8è aniversari. Ho farà aquest proper cap de setmana amb la celebració d'una festa. I acabarem a ritme de qüestions esportives. La junta directiva del Club de Futbol Santa Bàrbara vol recanvi. I així ho va posar de manifest a l'assemblea extraordinària celebrada el passat divendres. Una assemblea que va servir, entre d'altres qüestions, per avançar que bona part de la junta plegarà a final de temporada. També s'aprovava l'acord de col·laboració amb el Club de Futbol Godall, que permetria a aquest club veí poder jugar a la segona catalana. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes, qüestions que de seguida expliquem aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Ho avançàvem en titulars, el nostre temps d'actualitat l'obrim avui parlant de qüestions relacionades amb la pesca. La caiguda en picat de les captures de peix blau a les costes de Tarragona, la sardina pràcticament ha desaparegut i el seitó és d'una mida molt petita i amb poc valor comercial, podria donar pas a la creació d'una única organització de productors de peix blau de Tarragona. Així ho ha confirmat Sergi Tudela, director general de pesca. Tudela feia aquest anunci després de la reunió mantinguda amb diferents responsables de les confraries de pescadors de la demarcació de Tarragona, una reunió valorada pel director de pesca d'extremadament positiva perquè tots els presents manifestaven la consciència de la gravetat d'una situació que és estructural i que ha reduït al mínim les captures. A la reunió es va donar a conèixer un estudi encarregat pel govern francès on, entre una de les seues conclusions, s'assegura que la reducció de les captures de peix blau al Mediterrani afecta tota la conca i es deu a canvis ambientals de gran abast arreu de la regió. De moment, l'efecte es concentra en l'àrea nord-occidental de la Mediterrània i en especial a la costa de Tarragona, on la sardina, com dèiem, pràcticament ha desaparegut i el seitó que es pesca és d'una mida reglamentària però petita i amb poc valor comercial, Coincideixen en això tant el director general de Pesca com els diferents representants de confraries consultats. A l'actualitat, els pescadors afectats per aquesta escassetat de recursos de peix blau a Tarragona són unes 200 famílies, amb 6 barques de l'Ametlla de Mar, 8 de Tarragona i 2 de Cambrils. Segons el director general de Pesca, aquesta situació de crisi podria ser una oportunitat per acabar creant una associació de productors de peix blau a Tarragona i així millorar la comercialització. Sergi Tudela.
És a dir, històricament, quan hi ha hagut crisis, de vegades les crisis són oportunitats per millorar les coses. Aleshores, en el curs de la discussió, jo he dit que la discussió havia estat molt positiva perquè han sortit idees realment importants. És a dir, hi ha un cert consens en quant a que el sector ha d'anar tots a una. S'ha parlat de la creació d'una organització de productors a l'empara del reglament comunitari i que pot ser subvencionat pels fons europeus del FEM, que permetria d'alguna manera fer una gestió més intel·ligent de la producció. Permetria d'alguna manera dimensionar les captures d'acord amb la capacitat d'absorció del mercat, d'una manera molt més àgil. I això és un repte que té aquest sector del peix blau, on històricament de vegades doncs, es fan unes pesques, unes descàrregues en els ports que després assoleixen uns valors molt baixos en el mercat.
Per la seva banda, el president de la Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar, Miquel Brull, demana que s'estudien les raons locals de la contaminació que impacten en les captures de pesca de les confraries de pescadors tarragonines. Miquel Brull.
Bueno, se pot mirar tal com s'hi mira la sobrepesca, perquè no es mira les activitats no relacionades amb la pesca que s'han produït al Golf de Sant Jordi i no s'han fet als altres llocs. Perquè és el que repeteixo, si bon anem de València pec al sur o de Castelló pec al sur, doncs el peix és un peix prou bo, prou comercial. Si bon anem a Barcelona també. I com és que aquesta taca cada vegada va començar per l'Ametlla de Mar, ara ja ha arribat a Tarragona i s'extén cada vegada més. Què passa aquí? Què hi ha aquí que no deixa créixer el peix? És l'explicació que donem al govern, a veure, que ens diguin científicament el que passa. Si tot el Mediterrani és igual com nosaltres, doncs bueno, ja en parlaríem, però és que ara el problema és que només estem nosaltres com nosaltres. Els altres estan malament, però estan molt més bé que nosaltres.
Miquel Brull, tot i qualificar aquesta reunió de molt productiva, afegia que en aquests moments el que es necessita urgentment són prestacions socials per a les famílies dels pescadors afectats perquè són famílies que no poden menjar. Brull explicava que estudiar i tirar endavant mesures estructurals per al sector del peix blau és una mesura necessària, però els efectes d'aquestes mesures, d'aquestes iniciatives, tindran un impacte positiu a llarg termini i el que els mariners i patrons d'embarcacions necessiten urgentment són ajuts immediats. El president d'aquesta confraria, la de l'Ametlla, afegia que vés a saber si arriba la solució quan serà per a un sector que podria desaparèixer. Els pescadors de la zona de captures del Golf de Sant Jordi reben una mitjana de salari de 40 euros setmanals i amb això no es pot alimentar una família, deia Brull. El representant de la confraria de l'Ametlla, ho escoltàvem en les seues paraules, vol que el govern tracte la crisi de la costa de Tarragona com si fos una plaga i que, per tant, hi hagi ajuts excepcionals per compensar els treballadors afectats per aquesta plaga, tal i com ja es fa amb els pagesos. Brull reclamava també que, a més d'estudiar l'impacte del canvi climàtic en el Mediterrani i la seva eventual responsabilitat per la caiguda de les captures, també s'ha d'estudiar l'efecte que provoca la desembocadura del riu Ebre i els possibles contaminants que arrossega a l'interior de la mar, així com també l'impacte en l'ecosistema marí que pugui tindre la factoria marina de criança de tonyina vermella. El president de la confraria Calera creu que, si bé hi ha un problema general al Mediterrani nord-occidental, en el cas de Tarragona aquest problema és més greu i per això cal estudiar els motius que fan que això sigui així.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Seguim ara parlant de qüestions polítiques de l'àmbit municipal, qüestions que ens porten a parlar de l'última sessió plenària ordinària, la corresponent al mes de febrer, que a l'Ajuntament d'Alcanar se celebrava l'últim dijous del passat mes. Una sessió que, entre d'altres qüestions, entre els diferents punts de l'ordre del dia, en presentava alguns punts presentats per l'equip de govern amb l'objectiu de millorar el funcionament del consistori, així com també el servei i l'atenció que des de l'Ajuntament i els seus diferents serveis s'ofereixen a la ciutadania. Un d'ells era la proposta d'aprovació de contractacions futures de personal laboral temporal o nomenaments de funcionaris interins amb proposta d'acord sobre quins sectors, funcions i categories professionals es consideren prioritaris o afecten el funcionament dels serveis públics essencials. Un punt aprovat amb els vots favorables de l'equip de govern d'Esquerra Republicana, Convergència, Partit dels Socialistes i Partit Popular, un punt al qual es va abstindre la CUP. Joan Roig, regidor de Participació Ciutadana, explicava l'objectiu de l'aprovació d'aquest punt. L'escoltem.
Sí, se tracta d'una proposta d'aprovació de contractacions futures de personal per a cobrir necessitats urgents, no? I per als serveis com la policia local, els tècnics jurídics, els serveis tècnics, administratius i auxiliars de departament d'intervenció, personal d'assistència, el departament de turisme i tècnics d'urbanisme i del sòl, com ara arquitectes municipals. Cal recordar que des del Ministeri d'Hisenda, es van establir una sèrie de mesures que no permetien als ajuntaments contractar personal, a no ser que hi hagués necessitats urgents que poguessin afectar el funcionament normal de l'Ajuntament i que afecten així també de facto directament a la prestació dels serveis públics essencials. No? Això és el que ens passa actualment al consistori, que falta personal en moments de pics de feina, els diferents sectors, els diferents departaments de l'Ajuntament, per poder ser més eficients i eficaços i cobrir les necessitats de tots els nostres veïns, ens hem acollit en aquest article de la llei 48/2015 que ens permet precisament fer aquestes contractacions després d'un informe favorable del nostre secretari. Això sempre és perceptiu per a cobrir totes aquestes carències a nivell de personal i poder donar un servei òptim a tots els veïns i veïnes del nostre municipi.
Aquest era el punt número 6 del plenari. En va haver un altre, el número 7, que era concretament la proposta d'aprovació del conveni regulador de la delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d'ingressos de l'Ajuntament d'Alcanar en favor de la Diputació de Tarragona a través del servei de recaptació de base. Joan Roig.
L'ISTCT que proposa l'aprovació del conveni per a que la Diputació de Tarragona, o sigui base, gestioni la liquidació, la inspecció i la recaptació d'ingressos de l'Ajuntament d'Alcanar. D'aquesta forma el que fem és millorar la gestió d'aquests cobraments, optimitzem recursos i també descarreguem el personal propi de l'Ajuntament de tasques moltes vegades farragoses, no? Com pot ser el cobrament de multes coercitives o execucions subsidiàries que s'allarguen molt en el temps i que poden ser absorbides per altres administracions, en aquest cas la Diputació, mitjançant base. I això ens permetrà utilitzar aquest temps i els recursos humans propis del consistori per a resoldre aquests problemes prioritaris per al bon funcionament, diguem-ne, de l'engranatge administratiu de l'Ajuntament i, per tant, per poder donar millor servei a tots els nostres veïns i veïnes. Com ja t'he dit, aquests dos punts de l'ordre del dia estan proposats per l'equip de govern i orientats a millorar el funcionament de l'Ajuntament i els serveis a la ciutadania.
Un punt que en aquest cas va ser aprovat amb els vots favorables de totes les forces polítiques amb representació a l'Ajuntament d'Alcanar, és a dir, l'equip de govern d'Esquerra Republicana i també vot favorable de la CUP, Partit Popular, Partit dels Socialistes i Convergència i Unió.
Informatiu i Mutel.
Seguim ara parlant dels actes de celebració del Dia Internacional de la Dona. El nostre primer punt d'atenció és la ciutat d'Amposta, que des d'ahir compta amb una plaça dedicada a Neus Català, la veïna centenària dels Guiamets, una de les persones que van tindre la sort de poder sobreviure a l'horror dels camps de concentració nazi. L'alcalde d'Amposta assegurava que aquesta plaça és un homenatge a totes les dones que han lluitat per les llibertats. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
I es va inaugurar a Amposta una plaça dedicada a Neus Català, aquesta centenària dona nascuda als Guiamets, al Priorat, que va lluitar davant les adversitats de la vida, especialment al camp de concentració nazi de Ravensburg. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, en el moment de la inauguració d'aquesta plaça, va fer referència a Neus Català com a una lluitadora i en aquesta plaça com a un homenatge a totes aquelles dones que han lluitat per les llibertats. Així ho deia.
no és un tema només personal. Ella el que fa és personalitzar, darrere d'este nom, de Neus Català, personalitzar la lluita de les dones en defensa dels seus drets i sobretot també la lluita d'aquelles dones que van patir pues, lo que és la força i la barbàrie de la barbàrie nazi, precisament en el camp de concentració de Ravensbrück, que va ser un camp exclusiu per a dones i bueno, que va ser evidentment una etapa absolutament fosca de la humanitat.
Els actes de commemoració del Dia de la Dona continuaran avui a Amposta, concretament al Museu de les Terres de l'Ebre, on a partir de les 5 de la tarda es farà la xerrada Lidera per transformar, una xerrada sobre dones emprenedores de les que ens parlava la regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Amposta, Inés Martí.
Per acabar de commemorar los actes del Dia Internacional de la Dona, hi ha una xerrada de tarda que es diu Lideratge en Femení, on hi haurà una taula rodona, hi haurà personalitats del món femení que han estat, bueno, vinculades, han destacat dins del món polític, dins del món empresarial, i lligat a això hi haurà també una exposició de diferents també dones que han estat emprenedores i que han tirat avant la seva petita empresa, sobretot dins del món del que és avui en dia les xarxes de comunicació.
Entre les dones que hi participaran estan la periodista Sílvia Berbis, la doctora en Ciències Polítiques i Sociologia, Cristina Sánchez, també l'exconsellera d'Ensenyament de la Generalitat, Marta Cid, o també la directora general d'Onada i presidenta d'ACRA, Cinta Pascual. També es parlarà d'experiències guanyadores finalistes del Premi Emprèn Femení amb Emma Brunet, Eva Forcadell i Mirna Boix.
Gràcies, Manel. I encara parlant de la celebració d'aquesta data, del dia d'ahir, la del Dia Internacional de les Dones, hem de parlar també de l'acte celebrat a la delegació del Govern a les Terres de l'Ebre, a Tortosa. Un acte que, presidit pel delegat del Govern a l'Ebre, Xavier Pallarès, va comptar també amb la participació de l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, del president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Dani Andreu, i també de la responsable de l'Institut Català de les Dones al Territori, Carme Valls. Després del manifest commemoratiu llegit per la coordinadora de l'Institut Català de les Dones a l'Ebre, Carme Valls, i davant de la presència majoritària de càrrecs institucionals del territori, es va donar pas als parlaments de l'acte, parlaments on es va posar de relleu que cal continuar treballant per aconseguir la plena igualtat entre homes i dones. L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, posava l'accent en la necessitat d'aprofundir en els compromisos d'igualtat de gènere a les escoles i instituts, mentre que el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Dani Andreu, aprofitava per anunciar la redacció d'un nou Pla Comarcal de les Dones. Per la seva banda, la coordinadora de l'Institut Català de la Dona a l'Ebre, Carme Valls, en reconeixia que encara queda molta feina per fer per acabar amb les diferències d'igualtat i destacava la importància de la Llei de la Igualtat, que després d'aprovar-se al Parlament català el passat estiu ja es pot començar a desplegar amb la creació de l'Observatori de la Igualtat, un observatori on l'Institut Català de la Dona controlarà si es compleixen els requisits necessaris per assolir-la plenament. La coordinadora de l'Institut destacava també la taula rodona organitzada en el dia d'ahir a Tortosa per contrastar experiències professionals entre dones i homes. Carme Valls.
Bé, l'acte és l'acte de dos empresaris i dos empresàries perquè, bueno, per un costat el que volem és donar valor a les dones que també estan dins del món de l'empresa, que les dones també són capaces de tirar endavant un projecte empresarial exactament igual que els homes, i després per un costat donar-los valor a elles i per l'altre també, pues, bueno, posar damunt la taula una mica els problemes que es poden trobar, les diferències que hi ha dins de l'hora de l'interior d'una empresa, no, a l'hora d'accedir les dones als càrrecs de directives, una mica el que és la conciliació de la vida familiar laboral, que això de vegades dificulta molt, és el sostre de vidre que tenim les dones per aconseguir aquí aquesta igualtat. Vull dir, mentre les dones encara estem educades per a tindre la cura dels fills, per a que això sigui sempre plena responsabilitat nostra, ho tindrem molt difícil per a realment desenvolupar la nostra activitat professional de la mateixa manera que ho fan els homes.
La taula rodona, organitzada sota el lema Dones i Homes d'Empresa, va comptar amb la participació de 4 empresàries i empresaris: Meritxell Barroso, de Cònia, Cristina Iglesias, de Clau Factory, Agustí Roig, de l'empresa Agustí Roig S.A. i Joaquim López, de Masia del Pla dels Catalans, Pagos de Ibera i Hotel Villarretiro.
Els municipis de la Nacional 340 de les Terres de l'Ebre us conviden a la mobilització convocada per a dissabte 19 de març al Perelló. Mobilització respecte a la sinistralitat de la Nacional 340 i reivindicació de la gratuïtat de l'autopista. Dissabte 19 de març, al Perelló, a les 12 del migdia i a la rotonda de la Nacional davant del cementiri. Participen municipis de les Terres de l'Ebre, l'Ametlla de Mar, el Perelló, l'Ampolla, Camarles, l'Aldea, Amposta, Sant Carles de la Ràpita i Alcanar. Municipis del Pacte de Berà, el Vendrell, Calafell, Conill, Roda de Berà, Torredembarra, Altafulla, Creixell, Bellvei i Castellet, i la Gornal i l'Arbós. A més, la Federació Empresarial d'Autotransport. Us esperem. Prou peatges, prou morts. Nacional 340, solucions ja. Dissabte, 19 de març, tots al Perelló. Municipis de la Nacional 340 de les Terres de l'Ebre us necessita.
Cante, 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 tris.
L'actualitat diària a l'informatiu Emute.
Obrim ara pàgina dedicada a les propostes d'agenda. Per fer-ho, anem cap a Deltebre. La residència L'Onada d'aquell municipi celebra el seu 8è aniversari i ho fa aquest cap de setmana amb la celebració d'una festa. Una festa de la que avui ens en parla des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
La residència de gent gran L'Onada de Deltebre celebra enguany el seu 8è aniversari. Des que es va inaugurar el gener del 2008, la residència disposa de 95 places residencials i 30 places de centre de dia per tal de cobrir les necessitats en totes les etapes de la tercera edat i les seves instal·lacions compten amb diferents sales. A motiu d'aquesta commemoració, els usuaris i professionals del centre han organitzat una petita festa per aquest proper dissabte, tal com explica l'educadora social Laura Otero.
Sí, la veritat és que aquest any no sabíem la temàtica de l'aniversari, però bueno, sempre comencem en un tema i al final m'ho decantem cap a un altre, però bueno, la qüestió és que claro, aquí lo important és la decoració. Nosaltres ja des de fa tres anys que és molt important, no?, que el centre brilla en aquest aspecte, i el que busquem és el ser un centre tan bonic, tan gran, clar, li has de posar una bona decoració perquè si no se veu com a molt buit, no? Llavors, claro, quan busques temàtiques, busques una temàtica que pugui donar joc a recrear, no?, en este cas, un castell, un bosc màgic, i ens vam guiar per lo que és lo de la Bella Dorment, en este cas, però bueno, és una mescla, ja, els que ho vinguésseu, és una mescla, i després també la decoració, que déu-n'hi-do, que gràcies als companys, no?, que tothom s'implica molt i que al cap i a la fi és un dia que ens ho passem molt bé i tothom li agrada, i està quedant molt bonic. Aquest any fem una petita obra de teatre i després també per primera vegada hi haurà balls. Això vol dir que cada equip, per exemple l'equip de neteja, l'equip tècnic, l'equip d'auxiliars, ens estem preparant un ball. Llavors això també és innovador, perquè a part de fer l'obra de teatre, aquest any ens hem volgut implicar en un ball, que vull dir que imagina't, no?, l'organització de poder-te ajuntar tanta gent per ensenyar. Però bueno, la gent està molt il·lusionada, la veritat, si no ho haguéssim pogut fer, ja simplement ja ho haguéssim descartat, i no, la gent s'ho emprèn amb moltes ganes, i a part serà un dia que allí se disfruta tothom.
L'Onada Deltebre convida tothom a la festa d'aquest dissabte per tal de conèixer més a fons el centre i celebrar el 8è aniversari. L'acte començarà a les 4:30 de la tarda.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I a la recta final del nostre temps d'actualitat, abans d'arribar a la informació meteorològica, tractem avui també qüestions de l'àmbit esportiu. La junta directiva del Club de Futbol Santa Bàrbara vol recanvi. A l'assemblea extraordinària del passat divendres es va anunciar que una bona part d'aquesta junta plegarà a final de temporada, el proper 30 de juny. També es va aprovar en la mateixa assemblea l'acord de col·laboració amb el Club de Futbol Godall, un acord que permet a aquest club veí poder jugar a la segona catalana. De tot plegat, ens en parla en la següent crònica des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
El passat divendres, i al nou hotel d'entitats, el Club de Futbol Santa Bàrbara va celebrar una assemblea extraordinària on, entre altres temes, es va aprovar l'acord de col·laboració establert amb el Club de Futbol Godall i que s'ha de ratificar a l'Assemblea General del proper mes de juny. Eduard Roldán, secretari de l'entitat, explicava a la Plana Ràdio que aquest acord permet al Godall poder jugar a la segona catalana després de que l'equip assolís aquesta categoria. Segons la normativa de la Federació Catalana de Futbol, per poder jugar en aquesta categoria, els clubs han de tenir com a mínim un equip de futbol base. Com no era el cas del Club de Futbol Godall, es va establir aquest acord que especifica, a grans trets, que el club godallenc té la seva estructura del futbol base lligada al Club Futbol Santa Bàrbara.
Godall no té futbol base, per la qual l'expulsant de la competició, però se podia arreglar mitjançant un acord de col·laboració amb un club proper. En aquest cas, doncs, no hem tingut bona relació amb el club de futbol Godall i vam fer un acord de col·laboració amb el qual amb els equips de futbol base, doncs, bueno, el Santa Bàrbara tenia un acord de col·laboració, representa que si el Godall tingués equips de futbol base podria tindre jugadors d'aquí del club. Com no es dona el cas, no hi ha problema, simple acord de col·laboració que es tanca el 30 de juny, però que s'ha d'aprovar perquè quede literalment transcrit com a tal, s'ha d'aprovar abans que acabi la temporada en junta extraordinària.
En la mateixa assemblea extraordinària, l'actual junta directiva va anunciar la seva renúncia a continuar dirigint el club un cop finalitzi el mandat, el proper 30 de juny. Roldán deia que aquesta voluntat de renúncia s'anuncia ara per donar temps a que es pugui formar un nou equip directiu abans d'acabar la temporada, que es pugui fer càrrec dels més de 100 esportistes que gestiona actualment el club. Per motius personals i professionals, una bona part de la Junta plegarà per donar pas a sang i propostes noves i perquè pot haver-hi qui pensa que ja portem massa temps al capdavant del club. En el meu cas, per exemple, jo ja porto 9 anys, justificava el secretari del club.
Per evitar que arribi el mes de juny i que, pues bueno, que estiguem damunt del tema, perquè avui en dia portar un club, una entitat en si, però un club amb més de 80 crios i més de 100 esportistes, ja més enllà de tot el que és femení també i primer equip, pues, bueno, que tinguin realment la gent que estigui interessada, que, bueno, que comenci a prendre això, perquè la Junta, per uns per temes personals, altres també per temes professionals, pues, anunciarem que a final de temporada deixarem almenys una part important de la Junta, deixarem, pues, el club, per a que entri, pues, sang nova, propostes noves. També creiem que, bueno, que possiblement, pues, alguns ja puguem pensar que ja portem ja un cert temps. En el meu cas, jo com a coordinador, entrenador, secretari, que ja porto 9 temporades seguides i ara, pues, per motius bàsicament personals, pues, és hora també de deixar pas a sàvia nova, no? Com s'hi diu?
Finalment, també es va aprovar la publicació de la llista de socis i sòcies del club, actualment 240, o els protocols d'emergència i seguretat.
Durant 60 anys l'hem fet possible. Més de 100 actors i col·laboradors. Enguany, música en viu per l'Espigador. Espectacle de llums i so. Envoltats per la màgia de la nit i seguint el guió de la Divina Tragèdia. Només faltes tu. Vine i fes possible la passió.
El cap de setmana del 12 i 13 de març torna La Passió de la Cava.
El 12 de març donem un cop a les malalties rares. Vine al concert solidari al pavelló municipal de l'Aldea a partir de les 10 de la nit i amb la participació de Jake, El Mafio, Metabolé, Mifos, Trio Onda Vinaroz, Dreiser, Miquel Rullo i Anderson González. Presentat per Amado Cebolla, Jordi Carapuig i Ramon Bell. Associació Un Cop a les Malalties Rares. Entrada solidària, 5 euros. Vine el 12 de març al concert solidari al pavelló municipal de l'Aldea a partir de les 10 de la nit. Donem un cop a les malalties rares.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
El pronòstic per les pròximes hores que comencin a caure les primeres precipitacions. Primer el Pirineu i Prepirineu de Lleida i en alguns punts de les comarques de Ponent. En un principi la cota de neu podria ser baixa, 600, 700 metres, però ràpidament aquesta cota anirà pujant cap als 1.000 metres o fins i tot una mica per sobre. De cara a la tarda, el front es va allunyant, podrà deixar alguns ruixats aquí i allà i les precipitacions quedaran concentrades a les comarques del nord-est, nord de Barcelona, Girona i en punts del Pirineu. I a la cara nord del Pirineu la cota neu podria arribar a baixar fins als 600 metres. En canvi, al sud del país entrarà vent de mestral i això ajudarà a fer marxar els núvols. Núvols prims al País Valencià, restes de ruixats cap al nord de l'arxipèlag Balear, situació marítima que es va alterant. I en pròxims dies, la tramuntana de demà encara serà forta, també el vent de mestral, restes de precipitacions al nord del Pirineu. Divendres i el cap de setmana sembla que farà més sol i les temperatures lentament s'aniran recuperant. We'll be right back.
Ho fem cada dia i també avui, dimecres 9 de març, acabem així, fent una ullada i dedicant una part del nostre temps a la previsió meteorològica. Així hem arribat un dia més a l'hora de posar el punt final en aquesta repassada a l'actualitat que des de la perspectiva de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre diàriament us oferim. Temps d'actualitat, un dia més presentat, coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, com cada dia, gràcies per la vostra confiança. Demà hi tornem. Fins llavors. Bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.